La holandesa busca un home de 37 anys com a sospitós de l'atac a trets que s'ha produït aquest matí a un tramvia d'aquesta ciutat holandesa, d'Utrecht. Segons declaracions de l'alcalde de la ciutat a la televisió holandesa, hi ha 3 persones mortes i 9 ferides. La policia i la unitat antiterrorista han rodejat un edifici on sospiten que hi ha amagat el sospitós. Minuts abans, la notícia ha fet un tuit amb la imatge de la policia, ha fet un tuit amb la imatge del sospitós i ha demanat a la gent que no s'hi acosti i que informi immediatament del lloc on l'hagin vist. Mentrestant, l'actualitat mira malauradament també cap a Nova Zelanda, on el govern del país oceànic ha acordat avui reformar la llei d'armes. La primera ministra, Jacinda Ardern, ha explicat que l'executiu està completament unit sobre aquesta qüestió, que arriba després de la matança en 2 mesquites perpetrada divendres per Brenton Tarrant, un supremacista blanc. A banda d'aquesta reforma, Ardern ha explicat que una comissió analitzarà tota l'activitat de Tarrant prèvia a l'atemptat contra les 2 mesquites, on van morir mig centenar de persones. També destaquem aquesta hora que han donat 48 hores als ajuntaments de l'Alt Empordà perquè retirin els llaços grocs i les banderes estelades. La Junta Electoral de la comarca ho reclama arran d'una petició, també, com va passar a Barcelona, de Ciutadans. I l'auditori de la Fundació Joan Maragall, al carrer València 244 de Barcelona, acull a les 7 d'aquesta tarda una sessió de reflexió sobre l'actualitat cultural i religiosa, aquesta vegada a càrrec de Teresa Bermúdez, responsable d'actuació de Càritas a la zona de Sants, la Marina, l'Hospitalet i Cornellà. Fins aquí l'actualitat, tornem a les 5.
Ràdio Estel.
Cada dilluns de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd, centre de referència per a malalties urològiques i renals. Els millors professionals mèdics especialitzats en urologia, nefrologia i andrologia al seu servei. Un programa en directe de divulgació científica conduït per Marc Rius. L'hora de la Fundació Puigverd. Us esperem cada dilluns a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió. Futur.
Créixer. De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Estàs buscant escola? Tria Escola Cristiana. Amb més de 260.000 alumnes, més de 400 escoles a tot Catalunya, som una referència de l'ensenyament concertat. Som escoles orientadores, inserides en la nostra cultura, obertes al multilingüisme. Apostem per les noves tecnologies amb projectes educatius innovadors i de qualitat amb un professorat preparat i compromès. El nostre repte és el seu futur. Trobaràs la teva escola a triaescolacristiana.cat.
Ràdio Estel.
Bona tarda, vinalta Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16.04, això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro, Carlos Fallo i qui us parla, Josep Sánchez. Els comandants tècnics, el Jordi Carretero. Abans del partit de Sevilla dèiem que era l'últim tren que tenia l'Espanyol per enganxar-se a aquesta lluita per Europa, però sembla que aquest tren no solament no el vam agafar, sinó que ens va passar per sobre. L'Espanyol ha tornat a fallar en un moment decisiu i ja van uns quants aquesta temporada. Però, bueno, llàstima perquè havia estat un cap de setmana ple de bons resultats, ja sabeu. El filial la va liar una altra vegada al mini, el femení havia guanyat, el juvenil que encara vol lluitar per la Lliga, en fi. Però, bé, de seguida parlarem de tot això i, sobretot, comentarem bastament la derrota de la tertúlia.
Vols gaudir d'un partit de futbol a l'estadi de l'Espanyol? Compra la teva entrada anticipada al web del club i, si ets soci, beneficia't dels importants descomptes. Entra a www.rcdespanyol.com/ticketing i aprofita les promocions per grups. L'RCD Stadium t'espera per viure l'emoció del futbol al millor camp de la Lliga.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tenemos hoy?
¿Qué tal, José? Pues bueno, ya lo has dicho tú, una mica estrampat,
aquí,
¿no?
Aquí haciendo callar a los tertulianos, que no pueden estar
sí,
quietos.
Sí, sí, ¿qué tal,
tarda, Ramon?
Ramon,
¿qué tal?
Bona tarda, una mica trist. Avui estic, la veritat, estic una mica compungido.
Bueno, Dani està més tranquil, perquè, com diu, ja lo decía yo. Oi, Dani, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, vamos con la actualidad.
Sí, bueno, ya lo decíamos, ¿no? Un poquito de bajón por ese resultado de ayer, porque, bueno, fue un partido en el que realmente dominas, pero es un dominio estéril, porque realmente no tienes oportunidades. Prácticamente no chutas ni una vez, y el Sevilla, mediante un penalti, yo creo que innecesario y muy de juvenil, con todos los respetos al juvenil, pues se llevó los tres puntos. Pocas conclusiones positivas de ayer. Más allá de que, bueno, Didac Vila cumplió 100 partidos de liga con el Español, Rosales 150 partidos de liga, y comentábamos antes fuera de antena con Dani, precisamente, pues que se ha visto mucho en redes sociales en estas últimas horas, que el Español tras 28 jornadas tiene 34 puntos. El año pasado con Quique Sánchez Flores sumaba 35, pero es que en el primero de Quique Sánchez Flores sumaba 40 a estas alturas. Es decir, bueno, es una diferencia bastante grande y pues da para pensar, ¿no? Da para replantearse ciertas cosas y el camino que está siguiendo este club de, no sé si llamarlo, de conformismo, de
lo que está claro es que no acabamos de arrancar, está claro.
Para nada. Vimos también, bueno, quejas por parte de la afición, pidiendo incluso ciertos sectores la dimisión de Rubi, pedían a David Gallego, porque bueno, además de todo ello, David Gallego lo está haciendo muy bien, ¿no? Es que claro, lo piensas y tampoco sabes muy bien qué decir, ¿no? Porque
es una derrota que hizo daño porque te coloca otra vez en la eterna transición, estar
sí,
otra vez en tierra.
Es lo que comentas, ¿no? Estabas un poco de subidón, estáis seguidos puntuando y de golpe un partido contra un equipo pues que viene de jugar una prórroga, pierde una prórroga, ya está fundido en la prórroga, se vio un Sevilla cansadísimo y te ganan 0-1.
Pero un Sevilla que yo ya lo vengo diciendo, para mí se ha convertido en nuestra bestia particular.
Bueno,
porque siempre nos la da cuando peores.
Lo comentaba ayer en la grada, lo escribía en la grada. Los tres últimos partidos el Sevilla se los ha llevado contra el Español. Y es más, otra vez ha vuelto a pasar. Ayer empezaba justamente un artículo en la grada diciendo eso, que en la primera vuelta ocurrió lo mismo. El Español suma 5 partidos sin perder.
Estábamos avisados.
¡Pum! Las Copas del Rey nos eliminó en la 2014-2015 y a la 2012-2013, hay que decir, de Glasgow, ¿no? Bueno, sí, yo creo que es nuestra bestia negra, sin lugar a dudas, ¿no? No es por tenerle manía, porque no me gusta tener manía a ningún equipo, pero hombre, tienes ese resquemor contra Sevilla, ¿no? Porque dices, siempre estás ahí, es un equipo...
Y encima el final del partido, como que se complicó todo.
Correcto,
con esa
exacto, bueno...
La absurda del portero rival.
Sí, que Dardé me representa. Personalmente me representa y no creo que se le tenga que reprochar nada porque en esos instantes tú defiendes a los tuyos y bueno, se llevó amarilla, fue expulsado, no jugará en el derbi, pero bueno, eso a la afición le pone cachonda, por decirlo de algún modo, ¿no? Me gustó mucho también la actitud de Diego López, recriminándole.
Un buen veterano.
Y bueno, porque es un futbolista que también desde el minuto uno ha caído muy bien en el Español, su familia ha caído muy bien... Y es un jugador pues que cada vez que puede lo demuestra, ¿no? Demuestra su españolismo y que está muy vinculado a este club. Didac Vila también vio la amarilla justamente en esa tangana final y tampoco estará en el derbi. Y bueno, por último comentarte, José, que Mario Hermoso ya está con la selección. No sé qué le pasa a este chico cada vez que va con la selección, que mete la pata. Pero bueno, corramos un tupido velo. Exacto. Esta vez nunca mejor dicho. Y comentar que mañana el equipo volverá al trabajo, 10:45, puerta abierta, tras un, no diré merecido, descanso hoy.
Muy bien. Bueno, tenemos a Javi al otro lado del teléfono para hacer un poco de análisis de esta nueva derrota en el campo del Español, que la verdad es que ha hecho mucho daño entre la parroquia Perigua. Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes.
¿Cómo viste el partido?
A mí sí que me ha dejado compungido, como decía Ramón, en un momento de la exposición de Carlos. Ha dicho, bueno, este año tenemos 34, el pasado 35, el otro 40, igual tenemos que replantear. Digo, cuidado a pedir que vuelva Quique, ¿eh?
No, que ahora, tiene mucho trabajo Quique ahora, déjalo donde está.
Pasaba ahí 10, 15 segundos malos, digo, ¿quiere fichar al entrenador del colista de la Liga China? Digo, no lo veo. Pero bueno, y yo a diferencia de Carlos no creo que la bestia negra del Español sea el Sevilla, yo creo que es el propio Español, ¿no? Porque al final, de lo de ayer, a mí lo que me queda es una decepción, una más. Y ya el problema es que nos conformamos, quiero decir, a nivel de afición, nos conformamos con muy poquito, con que los jugadores saquen el carácter, con el partido ya acabado y no sé. Y a mí lo del final, pues está muy bien, y coincido con Carlos, está muy bien defender a los tuyos, pero hubiera estado mucho mejor hacerlo con el balón en juego. Y creo que ahí el Español no lo hizo. De nuevo, otra liga que parece que se acaba en la jornada 28 y que aquí no pasa nada. Y a mí me deja el partido... esto de que dominamos relativamente. Para mí es un partido de empate, pero que no tiene excusa.
Lo peor es lo que comentábamos, en los momentos importantes fallas. Y si quieres hacer algo no puede ser siempre lo mismo.
Es que ayer el Español tiene que pasar por encima del Sevilla, vale que sea el Sevilla, que tiene el potencial que tiene los jugadores que a nivel de calidad individual, pues grandes jugadores, pero es que viene de jugar una prórroga, de caer eliminado en el último minuto. No puede ser que sea un partido sin tensión, sin morder. Y creo que es lo que vimos. Es como que, no sé, como si fuera la jornada 38 y ninguno de los dos equipos estuviera jugando nada. Y hay que recordar que si el Español gana ayer al Sevilla, se ponía a 3 puntos del propio Sevilla. O sea que es más, la decepción es más grande de lo que parece. Y en lo futbolístico, más que en lo anímico, creo que el partido lo vimos todos, ¿no? Al final es un 50% de posesión para cada uno, un 78% del Español, otro del Sevilla. Un partido muy igualado, pero a mí me da la sensación de que pecamos de cierto atasco por el centro. Creo que quizá Rubi prepara el partido esperando que Caparrós no se atreva a cambiar demasiado el sistema. Viendo el 11, incluso... se da a entender que el Sevilla va a continuar jugando con dos carrileros largos como hacía con Machín, y no es así. Vemos un Sevilla de 4-4-2, y creo que el Español, lo que te decía, tanto Hernán como Buley los ves más en la zona central que escorados a las bandas, que es donde podías hacer daño cuando te está jugando un equipo como el Sevilla, que va a tener ciertas dudas. Como decíais, ni una ocasión clara. No se puede estar contentos. Ni un contragolpe.
Creo que no hay nada, que esté nadie que esté contento.
No, sinceramente, faltó ritmo de juego. Va de menos a más, y sí que es verdad que el Español acaba, pues, entre comillas, encerrando al Sevilla en su campo, pero sin llegar a generar aquello de decir, va a marcar el Español. Me pareció un partido en el que se abusó en exceso del tiro desde fuera del área, y positivo, por quedarnos con algo a nivel colectivo, yo me quedo con que ayer el Español defiende muy bien su área, y en esto tiene una clara explicación, que es Naldo, que es lo que hace bien, y en este sentido estuvo bien.
Es uno de los pocos jugadores que está creciendo todavía, Naldo.
Pues sí, de 11 centros que intenta el Sevilla al área del Español, solo uno tiene éxito, y ahí lo que hemos dicho muchas veces, Naldo es un jugador que con bloque bajo y defendiendo, achicando agua, pues es un buen jugador, pero no podemos conformarnos con tan poquito. Si vemos aspectos individuales del juego de ayer, el Sevilla te plantea un partido en el cual Ever Banega está actuando de pseudo extremo derecho, y creo que Rubi desaprovecha el daño que se podía hacer por ahí. Es que se están poniendo a un jugador que no va a defender y que es lento, que es muy bueno con el balón en los pies, pero por ahí tienes que ser más incisivo. Yo creo que tanto Didac tiene que aprovechar eso como el propio Buley. Oye, es un día para pegarlo a la cal y ponerlo allí a que intente hacer daño al lateral, porque no va a tener ayudas de Ever Banega en defensa. Y creo que ahí el Español se equivocó. El Español abusa del ataque por el centro, con Dardé, con Granero, metiendo incluso, yo no sé, yo no recuerdo un partido en el que Hernán Pérez estuviera más alejado de la banda de como actuó ayer, que lo veo más en el centro que por la banda.
Y aparte un Borja muy atascado cada vez que recibía el balón.
Y esa es otra, Borja al final, las últimas semanas, evidentemente ha acontecido un bajón de estado de forma. El otro día cuando se publicó la convocatoria de la selección española por redes sociales, que al final muchas veces es un baremo, ¿no?, del sentir de la afición, había como cierta indignación de que Borja no esté en la lista. Sinceramente no atraviesa su mejor momento de la temporada. No sé si es si ya que quedan 10 partidos en los que, entre comillas, no te juegas nada, habría que probar de cambiar el sistema, ¿no?, de probar otras cosas. Al final es ABC del fútbol. Si los que pones no te sirven, cambia primero a los jugadores y si no, luego cambia el sistema. Yo creo que el Español ha entrado en una espiral de involución que no va a ningún sitio y creo que hay que ser críticos. No sé si lo veis de la misma forma.
¿Y qué te pareció
totalmente, sí,
que Melendo no fuera titular? Porque es uno de las, ya sabes que es un jugador muy querido por la afición y un poco se veía como la solución, ¿no? No se entendió que no estuviera en el once.
Me había dejado, entre comillas, lo positivo para el final, como acostumbramos a hacer. Creo que en este sentido hay dos nombres que quiero destacar. Uno es el de Roberto Rosales. Creo que ayer no hace un mal partido. En ocasiones muy discutido. Y ayer, aquí me fijo, el peor del Sevilla ayer, si tú haces un poco así una valoración, ¿quién es? Es Quincy Promes. ¿Por qué? Porque Rosales creo que en defensa estuvo muy bien, tanto en anticipación como en otra serie de cosas. Creo que jugó un buen partido. Y el otro nombre es el que me preguntabas, Óscar Melendo. ¿Qué creo respecto a que no jugase de inicio? A ver, evidentemente cuando entra Óscar Melendo sí que hay un pequeño paso al frente, el Español muestra mejores sensaciones, pero claro, tanto como para ese nivel de llegar hasta indignados porque no ha sido titular, pues a mí me parece que no, porque hay una mejoría, es cierto, pero tampoco es una mejoría descomunal, ni creo que lo suficientemente grande como para decir, con Melendo de inicio este partido se gana. No lo sé, no estoy del todo de acuerdo. Y habría que ver también si es la mejoría es propia únicamente de que el Sevilla se va encerrando o de lo que juega Melendo. Al final habría que haberlo visto de inicio, pero no creo tampoco que sea como para estar diciendo hemos perdido el partido porque Melendo no jugó. No estoy nada de acuerdo.
Y en todo caso, incluso jugadores que nos estaban empezando a maravillar, como Gouley, parece que empieza a diluirse también, ¿no?
Además de Boulay, hay que comentar que ayer creo que en la toma de decisiones está muy desacertado. Es decir, sí que es verdad que por momentos y fases del partido es el que parece que puede crear algo de peligro, el que parece que en cualquier momento pues va a sacar algo de la chistera, pero creo que se equivoca en algunas acciones y es algo que habíamos comentado en otros partidos. Ahora tiro de memoria y no sabría decirte el minuto, pero hay una acción ofensiva que tiene como 3 vías de pase claras y apuesta por el disparo. Y bueno, está bien que quiera agradar, está bien que tenga ese desborde, que tenga ese hambre de gol, pero creo que a veces se equivoca en este sentido, en ese ansia de agradar le juega malas pasadas.
Supongo que también le pesa el hecho de que está acostumbrado a marcar y busca el gol denodadamente, ¿no?
Claro, lo que está claro que aquí pues su realidad es otra, muy diferente a la de la Liga China, a la de jugar en un equipo dominante. Y aquí creo que evidentemente que puede dar mucho de sí y que estamos contentos, ¿no?, con que esté en el Español, pero en esa toma de decisiones creo que se equivoca. Para que nos entendamos, el gran público y a grandes rasgos de pues equipos gigantes, no quiero tampoco que nadie se enfade y diga el Español no es un grande ni nada así, pero para hablar de equipos grandes, pues lo que le pasa en el Real Madrid a Vinicius es algo similar. Parece que lo haces todo bien, pero que en el momento que hay que marcar la diferencia, te equivocas. Yo con Boulay las últimas semanas estoy teniendo esa sensación.
Lo que está claro es que era un partido en el que teníamos puestas todas las esperanzas y el bajonazo de la afición es evidente.
Sí. El bajonazo es evidente, más que justificado, y como para poder definir el partido de ayer como un suspenso. Yo diría que ha habido otros partidos en los cuales creo que el sentir de la afición ha sido un poquito incluso más negativo que esta vez y yo no había tenido esa sensación, pero te diría que en esta temporada el día que mayor bajón me he llevado ha sido en el de ayer, porque creo que era el día para marcar la diferencia, realmente para decir en las 10 últimas jornadas te vas a jugar algo o no. Y la realidad, como veníamos anunciando, temiéndolo, es que no nos vamos a jugar nada, ni tampoco nos vamos a jugar el descenso, ¿eh? No nos vamos locos, pero el bajón de este curso yo lo experimenté ayer, porque realmente no te puede ganar el Sevilla y no de la forma que lo hizo. Es decir, si el Sevilla te viene, te cuaja un gran partido Jesús Navas, otro gran partido Ben Yedder, otro gran partido Banega, te gana, dices, oye, pues es lo que hay, es lo que tienes. Pero el Sevilla te viene ayer, que si te dicen que no es el Sevilla y es, sin querer faltar a ningún equipo, pero un equipo de la zona baja que ha venido aquí, se han cerrado, te ha metido un gol de penalti y te lo crees. Y sin embargo el Sevilla sí te gana.
De todas maneras, este mismo argumento lo hemos vivido ya esta temporada varias veces. En la parte positiva es que todavía hemos tenido la posibilidad de darle un poco la vuelta a aquella tan mala racha, tan larga, que realmente nos alejó de cualquier planteamiento un poco ambicioso, y ahora estábamos otra vez ahí. Evidentemente ya no queda tanto tiempo, pero bueno, también habría que ver esa parte positiva. Nos hemos sabido rehacer un par de veces, igual todavía tenemos opción de hacer algo, por lo menos de levantar cabeza y no tirar la temporada ya, porque queda mucha liga todavía.
Yo quiero, me gusta tu optimismo, me encanta.
Quiero seguir jugando finales.
Me encantaría seguir pensando así, pero yo ya estoy aproximadamente un mes diciendo lo que creo que ya es esta película, y que el tiempo nos está dando la razón a los que tenemos esto, que esto va a acabar como los últimos años, 10 partidos que no te juegas nada. Y creo que este es el problema del esta desidia y este desencanto, más grave de lo que parece, porque ya no hablamos de términos futbolísticos, ya no hablamos, el sentir general del españolismo hoy no es que ayer, no escuchas a nadie que te diga qué lástima, hicimos un penalti que era evitable. No, al final la reflexión es más, qué lástima, otro año igual. Y creo que aquí ya se está entrando en ese desencanto que va más allá de que juegues a tener la pelota o a contraataque o tal. Ya el fútbol está pasando, entre comillas, a un segundo plano, y el desencanto de la afición es en cuanto a que quizá a este club pues le falta autoexigencia y un poquito más de ambición.
De todas maneras quedan partidos y creo que habrá
ojalá,
que habrá
ojalá,
que
ojalá
no digo que tengamos posibilidades, que eso es muy difícil, pero sí que también determinará mucho lo que hablaremos del futuro en función de cómo acabemos, porque evidentemente sí, puede pasar de todo. Lo importante es ahora intentar que el equipo se rehaga y que bueno, que empecemos, volvamos a ganar. Qué remedio, es que no nos queda otra que ser positivos. Ya para terminar, ¿cuál sería para ti el jugador más seguro de esta debacle general?
Está muy complicado, ¿no? Por todo lo que hemos comentado, yo me voy a quedar con Aldo, porque creo que en defensa del Español no estuvo mal. A Mario Hermoso tampoco te exige demasiado el Sevilla. A Mario Hermoso no se lo puedes dar, porque como ha dicho Carlos, el penalti es un error de juvenil, sin faltar al juvenil, no sin faltar a Mario Hermoso, y me quedo con Aldo.
También el Marroca tuvo un buen día, ¿eh? Fue uno de los destacados.
Sí, pero volvemos...
Uy, se te va la voz.
Pues lo deja. Pues Marroca juega más protegido y su juego, vaya.
Perfecto. Pues nada, hablamos mañana, Javi.
Muy bien.
Un abrazo, Javi.
Un abrazo.
Vols gaudir d'un partit de futbol a l'estadi de l'Espanyol? Compra la teva entrada anticipada al web del club i, si ets soci, beneficia't dels importants descomptes. Entra a www.rcdespanyol.com/ticketing i aprofita les promocions per grups. L'RCD Stadium t'espera per viure l'emoció del futbol al millor camp de la Lliga.
Bueno, y como ya sabéis, como decía Javi, el jugador más seguro se lo vamos a dar a Aldo.
Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-654626. 692-654626. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640 78 35 63. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baquer, su abogado de confianza. 640 78 35 63. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
¿Alguna cosita más, Carlos, antes de pasar a la factoría?
Pues comentarte que el club ha firmado un acuerdo con Ferrocarriles Generales de la... Ferrocarriles Catalanes Generales... Bueno,
el carrilete todavía.
Exacto, aquí Ramón Ríos sabe muy bien de qué va el tema.
No, que el Ríos es de la Renfe, es de otra compañía.
Es igual, pero sabe de qué va el tema.
Es una crítica porque... Es la competencia. Porque aquí están anunciando...
No s'anuncia la noticia, Ramón.
No, Carlos, deixa'm un moment. Es que están anunciando un espai a una estació que encara tenen que posar la primera pedra. Jo crec que ja tinc 58 anys, doncs més o menys, entre que posen els planells, tal, l'estació i tot això, passaran 7, 8 anys o 10, i, bueno, igual estic...
Encara ho podràs fer servir.
No, estaré criant malves i llavors s'inauguran l'espacio lúdico festivo.
Bueno, el tema és que se ha firmado un acuerdo entre el club y los ferrocarriles para una mejora de la movilidad, más acercamiento al estadio, más facilidad, más frecuencia de paso de trenes, etcétera. Entre ellos, lo que dice Ramón, de una nueva, la nueva
això,
estación de
Francesc Macià. Y publicidad.
Me está dando mucho miedo porque veo a Dani Solsona apuntar muchas cosas y no es de apuntar, o sea que preparados.
Aquest tema és que em toca els collons, hòstia, perquè és que, perdoneu, és que al final em posa de mala llet. Em posa de mala llet perquè estan dient un tema que aquest sí que entenc, vull dir, tot això és una pantomima. Vull dir, aquí hem firmat el senyor Roger Guas, en el seu amic Font, han firmat que, vale, venga, fem aquí una coseta. Quins trens... A veure, últimament, en realitat, ja fa temps que portem el Ferrocarril de la Generalitat. El camp està molt ben muntat, això sí que està ben muntat. Però tot això, venga, va, per favor, vinga, pantomima.
Bueno, comentari al margen, vamos por la factoria.
El Pinotxo de la Boqueria patrocina la factoria Perica.
I com us deia, un fin de setmana lleno de buenas noticias, porque el filial, 43 puntos, sextos a 4 en el playoff, y ya la gente reclamando el espíritu de gallego para el primer equipo.
Pues sí, ¿no? El filial realmente nos ha dado la buena noticia el fin de semana, ¿no? Diría que la mejor noticia, pese a que en el fútbol así también ha habido muchas buenas noticias, pero como tú dices, ¿no? Está embalado, son... Además de ganar el Ministeri, que es el último derbi que se disputa en el Ministeri, pero el año que viene se juega en la Johan Cruyff. Bueno, quien no lo sepa, se ganó 0-1 con gol de Alex Bermejo, un español B, pues que en la primera parte pudo irse con un resultado más amplio. Es cierto que en la segunda no lo pasó muy bien, pero supo aguantar y el Barça tuvo alguna oportunidad, pero realmente Edu Frías...
Además, con toda la plana mayor deportiva del Barça en la grada, el palco,
correcto.
Y nosotros acabamos con 4 juveniles, o sea, un
correcto.
Repaso.
Pero bueno,
que
déjame,
no digan que al
déjame
final...
destacar la figura sobre todo de todos, ¿no? Porque estuvieron todos maravillosos, pero Edu Frías, sí. Descomunal. Que
paró cada una.
Déjame avanzar, que igual mañana lo tenemos aquí.
Bien, bien.
O sea, que fantástico. Y además de ello, bueno, en un cómputo global... se suman 11 puntos de los últimos 15, que es muy buena racha. El equipo lleva 6 partidos seguidos sin perder y 7 sin caer derrotado fuera de casa, cosa que solo había ocurrido una vez en toda la historia del Español B, la 95-96 con Paco Flores como entrenador. Además, déjame dar un último detalle. Se ha ganado al Barça en la primera vuelta y en la segunda, cosa que también solo había ocurrido una vez en la historia del filial del Español, en la 2006-2007, con Rubi como entrenador. Así que bueno, el filial de David Gallego nos da buenas noticias. Por una parte, no me extraña que la gente pida a David Gallego viendo un poco el destrempamiento, ¿no?
Es lo que decimos de la ambición. Gallego dijo que quería ser el mejor de la segunda vuelta y prácticamente lo está consiguiendo.
Sí, sí, sí. Además, los jugadores también dicen eso. El míster nos ha pedido eso y eso es lo que queremos. Y realmente, si el equipo lo consigue, va a acabar jugando playoff. Mañana escucharemos las declaraciones de Gallego, muy interesantes, por cierto, pero un pequeño adelanto es que se le pregunta por el playoff y él dice que no es el objetivo, pero que tampoco lo descarta.
Ya no lo descarta, que es importante. Y también ganó el femenino. Además, quiero resaltar unas declaraciones que he leído de Jaspe, que dice que el equipo sí da para más, que nos vienen a la memoria de otro momento, y que el cambio ya es una realidad. O sea, que el hombre está contento porque la victoria es importante.
Bueno, era una victoria necesaria.
Contra el Sevilla.
Evidentemente, era una victoria necesaria por 2-0, con goles de Cáceres y Eli del Estal. Y bueno, esperemos que sea un chute de moral, ¿no? para dejar ya de una vez por todas atrás la zona baja y pensar en otras cosas, ya al menos en estar tranquilos, ¿no? Y por otra parte también el juvenil. Bueno, el juvenil de Moisés ganó fácil 4-0 al Manacor. Bueno, fácil no, porque si no Moisés luego me tirará las orejas y me dirá que no hay ningún partido fácil, pero sí que es cierto que un marcador amplio sigue peleando por la liga. Y el juvenil B de Luis Blanco ganó por una goleada, 0-9 al Palamos. Así que bueno, también sigue peleando por la liga. Así que,
por lo menos,
mal sabe decirlo,
que vinieron
mal sabe decir. Decirlo, pero lo único que falló fue el primer equipo.
Sí, desde luego, tantas esperanzas que teníamos puestas en este partido. Unos consejos y vamos con la tertulia.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko, por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pericu los dos primeros meses gratis. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. Arnau Baqué Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-3563. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baqué, su abogado de confianza. 640-78-3563.
Castle.
Y antes de empezar la tertulia, que ya me están apretando, me quieren hablar mucho, recordad que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santalo, el Bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santalo 65. Recuerda, el Rincón perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Bueno, a ver, ahora estáis con los móviles, Ramon.
A veure, bona tarda a tothom, perquè estem aquí...
No, primer de tot,
què?
El resultat de les...
Sí,
el
de les abans de les seccions, no, però és que estem aquí, estem intentant... Bueno, us ho explico, perquè això és...
Estan jugant amb el mòbil, com els nens.
Com els nens,
no pot ser.
Bueno, primer, els resultats, molt important, molt important.
Handball campió de Lliga.
Handball campió de Lliga, es va guanyar en el segon classificat, una victòria una mica apurada, però amb gran esprit i tot això, bueno, molt bé.
Segon classificat, escolta, no és fàcil.
Sí, no, segon classificat, va ser un partit el més disputat que hi ha hagut aquesta temporada, perquè els altres són de Pallissa i aquest va estar per 3 o 4 gols, ara no me'n recordo el resultat, perquè m'ha agafat el mòbil i no el tinc aquí. Després, victòria del hockey, 1-0, també contra el Martinenc. Bé, seguim allà lluitant per estar al play-off, molt bé. I la més... Ah, el vòlei també, en la fase de descens, també va tornar a guanyar.
El vòlei està a tope, per cert.
A tope. I després, a la victòria, jo crec que d'aquest cap de setmana, la més important, la del bàsquet, que es va guanyar al camp d'en Minguella, que serà el segon classificat, en pròrroga inclosa, que va haver-hi una pròrroga, va acabar el partit en empat, i es va jugar 5 minuts de pròrroga, i es va guanyar. Que el que fas és deixar el segon a 3 victòries. Vull dir, cosa, un pas molt important per arribar a aquesta fase de poder ascendir. Això a nivell de
les seccions.
De les seccions. I però el Dani m'ha agafat el mòbil i m'està, no sé què collons està fent, que al final veurà les pel·lícules, coses rares, que tinc tot posat allà al mòbil.
S'ha trobat els
guits. És que ha començat allà a agafar-me les coses... Sí, el que vull fer, primer, abans...
El que està clar és que no podem retransmetre per streaming, com no, està demanant no, l'afició, perquè això seria...
No, és que si no...
Los lunes no.
Lunes que pot ser.
Por cierto, perdón, nos han mandat un...
Una duda, una duda important.
Que m'han fotut fora ja al font.
No, encara no.
Que lo echen,
nos han mandat un WhatsApp i lo acabo de comprovar, Didac Vila no le mostra una amarilla, o sea que sí que puede jugar el derbi.
O sea que no tiene amarilla, Didac Vila.
A veure, el que anava a dir...
Nos lo ha dicho Arnau des d'aquí, que...
Estic intentant fer un Twitter, el que passa que jo... Com...
Què és un Twitter?
Un tuit.
Fins i tot el Dani t'ha de dir que és...
Estic fent un tuit.
Està partint de
bé. Ja havia fet un, quan va acabar el partit del Barça B espanyol...
No serà un Tinder?
Un Tinder, que volies... no. Això és una pàgina de contactes,
collons. Posa un hit d'aquest.
De contactes, collons, pots separar les coses? Contactes i collons no pot anar
a jugar. A veure, és que m'esteu atabalant. El Dani i el meu mòbil passejant-lo per tot totes les taules. Aquí tothom tocant el mòbil. Aquella no sé què.
Això és un programa a l'espanyol. No, prometo que és un programa a l'espanyol.
No. El tècnic que diu que se'n va.
Que talli. És igual. És que si no plorarem... I així d'on marge per no plorar, perquè ens cagarem en tot. A veure, no, deixeu-me. La crítica en el senyor Jordi Gonzalvo.
Qui és aquest bon senyor?
Aquest bon senyor estava retransmitint la qüestió tècnica, perdó, el Dani sap això, qüestió
tècnica... El que tècnica, el Dani fa bé, vaja.
Exacte, tècnica i tàctica de TV3 en el partit que va donar del Barça B, Espanyol B, i ja, tens un forofa del Barça, vull dir, el tio allà en la bufanda només feia olé, olé, Barça, vinga, au, va, 5 minuts més, aquest, per què li ha fet penalti? Nano, no tiris! I coses aquestes, unes borrades, vull dir, el tio un fanàtic dels sants collons.
Després d'aquest anàlisi acurat del Ramon Rius,
no.
Podré dir que, evidentment, la transmissió no era molt equilibrada.
No, és que vaig a dir una cosa, vaig canviar a Barça Televisió més professionals que aquest bon home, de veritat, molt més professionals. I mira que Barça Televisió ens podia posar a parir perquè són culers i estan fent una retransmissió per la gent del Barça. Pues no, senyor, són molt més acurats i aquí tinc que treure el barret per uns professionals i no per un mindundi que es creu que jo que sé què collons es creu.
Ramon.
Vaig a fer un tuit, que estic intentant fer el tuit perquè m'han agafat el telèfon 300 vegades per cagar-me en aquest bon home.
Vols que li
donem el telèfon
amb aquest home?
No, aquest home t'està demanant. Pues que et truqui.
Ramon, quan va acabar el partit, David Gallo a la roda de premsa... li van preguntar, bueno, suposo que vas veure el partit i a la...
Sí, però quan va acabar el partit vaig tallar perquè ja m'anava calent.
Pues a la...
això és important.
A la segona part, Ramon, a la segona part, el Barça va apretar una mica i li van preguntar al David si va patir l'Espanyol B. I la resposta al David va ser: des que estoy en el Espanyol, en juveniles, he ganado 7 derbis. I que casualitat que en todos parece que el Barça haya merecido más, ¿no?
No, sí, això sí que ho
va dic. Va estar molt bé, va estar molt irònic, va estar molt fi, i realment, doncs, crec que, bueno... parla molt, no? Tant la suposada pregunta que li van fer com la resposta del David parla molt de la societat en què estem.
A veure, senyors... Els oients...
Jo crec que els oients marxen de junts, perquè no s'entenen de què.
Acaben d'enviar un WhatsApp dient: tranquil, Ramon, tranquil, no t'esveris.
Estàs nerviós.
No, és que és veritat, és que el Dani m'està posant nerviós. M'ha agafat el mòbil, m'està traient aquí un fotimer de coses rares... Jo no sé com va això.
Haig de profe o què?
Si volies posar...
Escolteu-me.
Un GIF, que vol que posis un
GIF. Un GIF, com se posa el GIF aquest?
Un cotxe no.
Dani,
no
saps fer-ho.
No sé fer-ho, Dani, no sé fer-ho.
Va, parla del que vulguis.
Amb la de coses...
Mira, em sembla que aquí ho diu tot ben clar. Crec que aquesta és la seva conta de Twitter i el text que posa és: Jordi Gonzalmo, comentarista imparcial, menys quan juguem contra el Barça B. Ah, no, paròdia, perdó. aquest és fake.
Aquest és un fake, no? Bueno, a passar de tot això, quan pugui el Dani i em deixi el mòbil, acabarem... I a sobre t'has equivocat, aquí. S'ha fet una falta d'ortografia.
Va, Ramon, va.
A veure, diu... A veure, no, ho dic jo, que ho he fet jo, però tu m'estàs volent posar el jeep aquest dels collons.
Són que són 40, deixa estar amb tonteries.
Però què vols, que plorem, la tàctica?
Tornem a...
Estic cabrejat com una mona del partit.
Tornem a la realitat. Dani, com vas veure el partit ahir?
És que el Ramon s'esvera...
Sí.
És que jo no entenc, s'esvera.
Ah, jo vaig anunciar el dilluns que ve que no hi ha el Dani, no sé si vindré jo, perquè com no hi ha el Dani, no vindré. Llavors, igual no vinc, me cago en dena.
Per un dia que tindràs per dir el que vulguis.
No, però és que si no, és que no em pica, llavors no entraré a saco. No,
s'ha d'estar tranquil, ja saps que jo sóc tranquil, a vegades m'esveres, però... coses. De què parlàvem?
Escolta'm, Dani, jo t'he vist apuntar moltes
coses. No, he apuntat només una...
Ah, per fer-li el tuit al Ramon, no? Has apuntat?
Sí, però encara
no. No, però he apuntat una altra cosa, perquè amb això no vaig contra ningú, però perquè la gent no ho entengui. Parlaven de Borja Iglesias, el golejador, que la selecció, que tal i que qual, i ara hi ha anat Mata. Vale, perquè com que Borja havia fet gols i tal, i no sé què. Llavors, a veure, tots els que poden anar a la selecció, tots els que poden anar a la selecció són Mata, que n'ha fet 13, Charles, que n'ha fet 12, Borja Iglesias, 11, Raúl de Tomàs, 11, Molina, 10, Aspas, 10, Roger Martí, 10. Vull dir que hi ha 4, 5 o 6 jugadors que són seleccionables i que al final ha optat perquè hi vagi Mata. Vull dir que tampoc no... A vegades aquí... A vegades parlem d'injustícies i tampoc és així. Bueno, del partit no vam estar bé. Jo... La primera part va dominar en molts moments el Sevilla, més que l'Espanyol, i la sensació de perill la donava més al Sevilla, que va rematar 2 o 3 vegades. És veritat que les pilotes van anar...
Un al córner, l'altre a la grada... L'altre
a la grada i l'altre va passar, però la sensació de perill la tenies, la veies, què tal. En canvi, nosaltres no vam rematar només que una i no va anar ni entre els tres pals. No, va anar...
Dos. Van, una que xuta al darder, que la defensa, que va per sobre del pal...
No van entrar els tres pals.
Es va quedar la pilota sobre la red de la porteria.
Sí, però això no són tres pals.
I el cop de cap del...
Volei, que no va anar fora.
No, que la va parar el porter.
No va anar fora.
Va anar fora,
és igual.
Quina visió del sol anava de cara, no veia res.
La sensació és que el Sevilla, en aquests primers 45 minuts, podia fer alguna cosa més. Encara estava entre cometes, fresc. Recordem que va venir de jugar d'una pròrroga, però ja no només és la pròrroga que et cansa, sinó el fet de que perdis l'eliminació i de la manera que ho van perdre, no? La segona part és veritat que l'Espanyol amb el 0-1 després de jugar al penal, ja heu dit de quin tipus de penal es tractava, doncs sí que va posar tots els jugadors que tenia disponibles en atac. L'Espanyol va dominar més, va tenir més la possessió de pilota, però el que tinguis més possessió de pilota no significa que tinguis més ocasions. I es va demostrar que per molts atacants, és veritat que el Sevilla ja es va defensar.
Es va tancar
i no van tenir opcions de remat o molt poques i tal. A partir d'aquí, a veure, és el segon partit que Rubi recorre a, quan un resultat no està bé, a posar a Ferreira, a Borja, Bulei, Boados, és el segon partit. I és el segon partit que no surt bé. I ell, en la roda de premsa, ho va confirmar a pregunta de no sé quin periodista, que si podien jugar a Borja i Ferreira junts. I ell va dir que, home, és que això necessita temps, necessita paciència i tal, es juguen millor quan un està sol i quan l'altre està sol. Bueno, doncs ja ho sabem, quan un està sol i l'altre està sol, doncs llavors no ho facis. Vull dir, clar, és molt clar, i si necessites temps perquè vols jugar o voldries jugar amb dos o només en el moment que vas en contra en el marcador els vols treure's, doncs, bueno, ahir no tens que canviar res, perquè quan vas amb un resultat et perds, com ahir o el dia de l'Osca, doncs llavors es perd una mica la tàctica, no? Perquè ja poses quatre delanters, un en banda dreta, l'altre a l'esquerra, dos delanters i tot això. Però quan tu és d'inici, quan és d'inici, si tu vols encaixar aquests dos, i no és ara que ho he dit fa temps, si tu vols encaixar aquests dos més Bulei, potser has de fer un altre tipus de modificacions al sistema. Clar, si no encaixen, perquè un a la dreta i l'altre a l'esquerra, Ferreira amb una banda, Bulei amb una altra i Borja delanter, jo crec que es necessita temps. I no sé si el té, temps. Vull dir que...
I com vas interpretar les declaracions aquestes que potser és un tema de nivell? Quan ell és el primer que sempre ha confiat, que ha dit que aquest equip, que aquest sistema... Sí, va dir que potser al final és un problema de nivell.
Yo creo, José, que se refería más al nivel de los equipos de arriba que del propio Español. Vamos, es lo que entendí yo, ¿eh? No sé,
no vaig... Claro, no vaig escoltar... No sé, m'estranya molt que digués que és el nivell que té l'Espanyol és aquest.
No, per això et dic jo, Dani. Perquè... Jo crec que es referia al nivell dels altres.
De la manera que Quique Sánchez Flores ho va
per
dir...
Això, per això ho dic, perquè...
Amb unes altres paraules, doncs ahir tothom li ha fotut canyes. I al final de temporada veurem si o no té raó. Si no té raó. Vull dir que... a veure, que hi ha...
A veure, jo ara us vaig dir una cosa. Jo ara parlo com un aficionat. Ell ha fet molt bé,
no,
Dani.
Abans
fet...
no.
Com sempre.
No, com el hooligan que sóc. Jo parlo com el hooligan que sóc. El Dani acaba de fer una disserció molt bona, tàcticament, com un entrenador, però ell com a aficionat. Ahir va ser un partit dolent. La gent de l'Espanyol vam sortir molt cremats, perquè vam dir una altra temporada allà a no sé quantes en portem, un altre projecte que se'ns ha vengut una moto... els jugadors, hi ha alguns jugadors que no donen més de sí, ho dic jo, no donen més de sí, perquè no donen més de sí, i ja està. I al nivell de l'Espanyol, pues, què passa? Estem a 9 punts d'Europa i a 9 punts del descens. Estem a la mitja taula...
Saps quin és el problema, partits? Ramon? Que portem 12, 13 temporades dient el mateix.
Sí, però és que aquí ningú fa res.
És un problema més de club, cada plantilla i d'equip.
Sí, però tornem al partit, perquè inclús el Javi amb el seu anàlisi ho plantejava, i tu abans també, quan ho parlàvem abans del programa, el tema de ser profuns als extrems, no? Ahir, durant moltes fases del partit, veia que Rosales pujava, però no li enviaven la pilota. I això és determinació del tècnic? Sí, no, jugarem pel centre, perquè normalment pues, Rosales i Gulei tenen tendència a anar-se'n molt amunt i esperar que els arribi pilotes per centrar, per intentar ficar-se dintre, i no els hi passava.
Bueno, primer, per molt que parli Ramon, per molt que parli de tàctica i que estigui més encertat o menys encertat, però és la meva opinió, no significa que jo no m'hagi anat decebut perquè...
No, perquè jo no t'he dit això.
A intentar veure si miraves una mica més amunt.
A veure, és que vols que digui el que m'has dit a fora? Que t'has cagat en la mare que va parir aquell i l'altre i tot això? No, però ja està, doncs llavors...
No, això no és veritat.
Això el Dani no ho fa.
El per exemple, quan puja un jugador, Rosales i tot això, tu has de tenir la pilota. O sigui, un lateral no pot pujar si tu no la tens. O sigui, és obvi. Si tu domines la situació, els laterals van pujant i clar, perquè si perden la pilota, els laterals no arriben després a defensar. Però has de tenir la pilota. Una altra cosa és que nosaltres tinguem, i depèn d'on te la reps, perquè si tu recuperes la pilota a prop de la teva àrea, a 10 metres de l'àrea, a tres quarts, a la línia de mitjos del teu propi camp, doncs els migcampistes de l'equip rival, encara que pugi Rosales o pugi Didac, tenen temps. Vanega, sense fer un gran esforç, perquè no el fa, sense fer un gran esforç, a vegades estava ben col·locat allà. Vull dir, per què? Perquè Rosales encara havia de pujar i ella estava tapant. Però jo crec que...
I una cosa que ens va tornar a passar, com el dia del Madrid, que entraven amb una facilitat i controlant la pilota i xutaven, que deies, però si sembla que els deixem entrar fins a la, mira, fins a la barraca.
L'Espanyol tenia un jugador que jugava sol, en principi, que era Marroca. Però on te jugues, Marroca? Té influència en el joc? Sí, perquè és el que pot donar, construir. Perquè quan treuen les pilotes als centrals i els dos puntes d'ells, Ben Yedder i Andreu Silva, estan apretant els centrals, però arriben tard i li donen la pilota a Marroca, doncs Marroca, en principi, pot gestionar. Té temps. Però, clar, té influència de que la pot tocar a una banda, la pot tocar a Rosales, li pot tocar a Dardel, però influència ofensiva de cara a porteria, com està lluny, no la té, a no ser que vagi avançant. I tampoc és un jugador determinant per fer-te una passada a l'esquena dels defensors, que sí que ho pot fer Melendo, que sí que ho pot fer Dardel o pot fer-ho Granero. A partir d'aquí, que es trobaven un problema, la posició Vanega. I estaven cansats, ells a la segona part vam donar compte que estaven cansats. La posició de Vanega era una mica la posició que alguns partits ha jugat Melendo. Quan juga Granero d'Arder i Melendo l'ha posat en una banda, doncs Melendo no és banda. I què fa? Doncs té tendència a anar-se cap al mig, perquè allà poden tocar entre els centrocampistes i això. I Vanega feia el mateix, venia allà i tal. I tenies el Promes aquest, que jo no sé si va jugar l'altre dia sent...
No sí, sé jo crec, em sembla que ho va jugar tot i a més va ser dels més actius.
I escolta, i una força i tal. I Vanega se'n va cap al mig i Vanega, pues, escolta, Vanega anirà més ràpid o més lent, però quan la té, té coneixements futbolístics que ho ha demostrat segurament. I aquí ahir ens vam perdre en aquesta primera part. La segona part, no, perquè clar... Un equip que han fotut a fora l'entrenador, un equip que té bona plantilla, també no hem de dir ara que era endallós, però que ve de jugar el que ve de jugar i de perdre, torno a repetir, de perdre, perquè si haguessin guanyat, haguessin corregut el doble.
Tu saps que des de setembre de l'any passat no havien guanyat cap partit fora de casa, aquesta gent?
11, a Lliga, perquè...
Ja, home, estic dient a Lliga,
Va guanyar l'Olímpico de Roma contra l'Alaggio, que ja, ojo.
Però des de setembre de l'any passat no havien guanyat ni un partit fora de casa.
I acabava d'arribar Caparrós i va canviar el sistema.
Bueno, va ser tàctica Caparrós, aquí Tarrasco, aquí te pego un poquito.
No, tàctica Caparrós, no, va jugar en 4-4-2.
No, però lo de rascar en el Machín no rascaven tant,
Escolta, van jugar en 4, amb dos centrals, i no eren ni els teòrics titulars. De jugar amb tres centrals, a jugar a dos i tal, i li va sortir bé, va fer el penal, i li va sortir bé, van defensar, i l'Espanyol no va ser capaç, no va ser capaç de rematar alguna jugada, que l'única jugada clara que jo recordi és la del Volei, que se'n va entre dos allà a la banda, i que després, no sé si s'equivoca o posa el peu malament, o és que des de la mateixa línia vol xutar porteria. Perquè va xutar a la red.
La para el porter.
Sí, jo crec que la vol... El primer pal allà.
La para el porter al córner.
Xuta porta.
Xuta porteria. Jo crec que xuta porteria, el porter l'espeja al córner.
I com vols fer gol així?
Bueno, ja... És, a veure...
Tens espai, però bueno, és igual.
I aquí el Borja estava ben col·locat. Per això li va fotre la broma.
Ahir el Borja va estar negat. Ahir el Borja, totes les pilotes que li passaven, pum, els controls se li anaven cap a tot arreu, menys...
Evidentment no serveix per res perquè van perdre i, a més, però crec que el penal sí que va ser determinant. Probablement, si no hagués estat aquest penal, igual no hauríem perdut.
Sí, home, clar.
Dic
sí,
jo. Amb el sentit que hi havia seguro. De la igualtat. O sigui, no estava... El Sevilla no ens estava passant per sobre.
No, a la segona part no va xutar ni una vegada porteria en tota la segona part, eh?
Tota la segona part xuta un cop al penalti.
El penalti, però, és acabat. Vull dir, no passen de mig camp. Vull dir, no hi ha un atac...
Ja, ja, però, clar.
I quants vam xutar nosaltres?
Nosaltres poc, també.
No, poc.
Quantes? No, la de Volei...
Quantes? Entre els tres pals. Quantes?
La de Volei.
La segona part.
La del Volei.
I on te va anar?
El que va parar el porter, que va anar a corna. Aquesta que dius tu, la jugada que se'n va de dos tios.
Tu això dius un xut a porta.
Home, i si se la traga el porter i entra?
Sí.
Vale. Home, també a vegades passen coses rares.
Bueno, és igual. I quina més?
Ja no, perquè...
No, és que, clar, a vegades aquí... no, és que... Vale, sí, però quants cops hem xutat a porta? Jo em dius que vam dominar, ja ho hem dit. Que vam tenir més la pilota a la segona part, ja ho hem dit. Que el Sevilla es va defensar bé, ja ho hem dit. Que va posar tothom a tots els atacants que té, ja ho hem dit. Remats a porta. Clar, en un partit... Has de rematar, has de xutar.
Ja, no, això sí.
Clar, és que el Sevilla ha arribat una vegada. Sí, però ha arribat una vegada i ha fet gol, perquè era un penal claríssim i han xutat a porta. Punto. Ara, és merescut o no? Pues, home, si mires el que ha fet l'Espanyol a la segona i el que ha fet el Sevilla a la primera, sembla que un empat... Però dir que un empat hagués sigut el més just, jo em refereixo a ocasions. L'Espanyol no en va tenir cap de clara. Cap. Cap. Oh, clar. Allà on dius, per ser just un empat, si aquells n'han fet un que ha sigut clara, tu n'has de tenir una clara per empatar. I si no l'has tingut, és que no és just l'empat.
Si no, sí, empata zero. Si no en tens cap, empata zero.
Molt bé, Dani, m'acaba de deixar... Ostres, s'ha subido, s'ha vingut a dalt, s'ha vingut amunt, el Dani.
És que el futbol és molt senzill. Està molt bé, tots ens agrada jugar molt bé al futbol, i jo el primer, i que dominis els partits, i que defensivament defensis bé, i tot això. Ara... Això està tot molt bé. Però això té una finalitat, i la finalitat i un objectiu, que és guanyar un partit. Aleshores, si dius, és que aquells només han fet que defensar-se, és que només no l'han tocat, és que només han arribat una vegada, per un general, i una vegada han fet una ocasió i ens han fet el gol. Vale. I nosaltres... Vale. Nosaltres què? No parlo d'aquest partit. No, doncs nosaltres el porter ha parat tres pilotes sensacionals. Hem enviat dos al pal, tot això. Llavors et diré, és injust el resultat. Però ahir l'havíem xutar.
Ah. No, està embalat, eh? No, que tens raó, collera.
No, perquè jo ahir veient el partit... Tu creus que jo he de mantenir la compostura, no puc d'allò. Però emprenyat, doncs com tu i com els altres...
Jo crec que vam tirar una bona oportunitat per estar lluitant per anar a Europa. I vull dir... I després el que et volia preguntar, perquè abans t'ho he preguntat a fora i t'ho torno a preguntar, quan doneu el curs d'entrenadors, us expliquen alguna cosa de tàctiques i tot això? És que jo crec que hi ha un moment que...
No,
però és que jo crec que... A veure, jo he sigut aquí a l'emissora i ho he dit sempre, jo sóc del Rubi i crec que és el nostre entrenador i tot això.
Més concret, s'hauria d'haver canviat...
Tàcticament el partit, com anava...
Quan tu tens un davanter centre que no marca, que està passant per una ratxa, que veus que aquell dia no és el seu, lo normal no és canviar-lo.
Sí, però aquí hi ha...
Tenim, ara que tenim
aquí hi ha un
una contrasentit.
Aquí això és que has de jugar amb els
és
elements.
El que fan els aquí.
Has de jugar amb els elements. Que segur que els entrenadors no ho fan, jugar amb els elements. Però jo penso que estic a fora. Jo no estic assentat allà i segur que fan una altra cosa. De fet, va posar Ferreira, va posar tal... Escolta, si jo canvio a Borja o canvio a Volei, perdent 0-1, que m'haguessin xulat o no?
Si canvies al Borja, jo crec que el 90% dels socis de l'Espanyol o els aficionats de l'Espanyol que estaven, ningú hagués dit res. Perquè tothom...
Volei sí.
Però el Borja, ahir... Sí, jo tenia tinc un al costat que deia Patan, vete ya, Patan, no sé què.
Distant.
No, però estic dient el que m'estava dient. El que estava dient, a veure si lo canvien. I aquest és Borja, que porta un panda, porta no sé què. I jo deia, ostres...
Però bueno, el Rubi pensa, i és l'entrenador, i en altres situacions pues, li haurà sortit bé, pensa, vas perdent 0-1, tinc que posar, tinc el Borja i et poso un altre delanter. I a l'altre delanter em fixen els centrals. Llavors ells han de jugar amb 4, 5 i tal. Llavors, si arriben pilotes, sempre és més fàcil que dos jugadors puguin agafar-ne alguna i rematar que un sol. Perquè els de segona línia no sé.
També diuen de vegades que per molts delanters que tu posis...
Això d'entrada. Una vegada estàs amb aquesta dinàmica que vas perdent...
Perquè a mi, jo crec que s'estan carregant el Puado, se l'estan carregant. Cada partit que surt, els 10 minuts finals. Em recorda l'Álvaro Vázquez en versió mala.
I Ferreira.
Álvaro Vázquez en versió mala.
Què esperes? Que Ferreira, que no sé quines condicions té encara, perquè no l'he vist molt bé, que entri al camp i que tingui la fortuna de que li arribi una pilota,
sí, perquè...
i marqui i ja està.
Exacte, és que això, al final és això.
I si no marca, pues no la toca, perquè els defensors defensen i clar...
No, ja,
bueno,
no.
Acabem amb una notícia que dimecres a les 7 hi haurà una roda de premsa a l'auditori de l'RC d'Estadium per fer oficial el nom de Juan Segura Palomares, que a partir d'ara és com es dirà a l'auditori on normalment l'Espanyol dona les rodes de premsa i fa els actes oficials. I bueno, ja hem arribat a l'últim minut. És per a dir molt de temps per pair aquesta derrota, però bueno, no oblideu.
15 mai, dies, que... mare de Déu, que ens passarem.
I el que ve de fer després.
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español.